Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Digue'm el peu a terra, que és dimecres. Dimecres 10 de gener del 2024. Comencem el dia amb el cel tapat a tot Catalunya, amb alguns primers ruixats en trams de la costa. De fet, a mesura que avanci el dimecres, la pluja s'estendrà per tot Catalunya i, sobretot, durant la tarda, tocarà obrir el paraigua a tot arreu. La cota de neu es mourà entre els 800 i els 1.000 metres. Les temperatures diurnes quedaran més frenades que ahir i l'ambient serà de cru hivern. Ara, de seguida, ens en dona més detalls la Mònica Usar, però aquesta nit han tingut nou xou de Luis Rubiales, que ara acusa les ministres de Podem de pressionar Jennifer Hermoso perquè denunciés que el petó a la final del Mundial no va ser consentit. Ho ha dit en una entrevista a OK Diario. En una altra entrevista a El Español, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol ha assegurat també que el seu cas va servir per tapar el tiroteig a l'Eix Vidal Quadras i que no descarta portar Jennifer Hermoso als tribunals perquè s'ha beneficiat econòmicament i en termes d'imatge, parla de les campanades de la U, de tot el que ha passat. Un dimecres en què Junts per Catalunya manté que votaran en la primera gran votació al Congrés d'aquesta legislatura i que podria comportar la primera derrota de Pedro Sánchez. Són tres decrets als quals Junts per Catalunya s'oposa en una desena de punts i per això demana que refacin del tot. El govern espanyol no hi està disposat i, segons llegim avui el diari El País, com a molt es plantejaria tramitar les iniciatives com a projectes de llei en lloc de per decret llei, perquè Junts hi pogués dir la seva. Mentrestant, ni la Moncloa ni la Generalitat veuen amb bons ulls la proposta de Junts de sancionar les empreses que van marxar de Catalunya el 2017. Des del govern d'Espanya s'hi oposen perquè va contra la normativa europea i des del govern català tampoc troben just donar incentius a les que tornin. El ple comença a les 9 i una hora abans, a les 8, preguntarem a Míriam Nogueras què votarà finalment Junts per Catalunya. Tot plegat ho seguirem a la tertúlia amb Xavier Melero, Anna Gómez, Ramon Rovira, Ferran Casas, Xavier Domènech i amb Tian Riba trepitjant l'ull de poll. A tot això, les Corts Valencianes admeten a tràmit d'una proposta d'un militant falangista per il·legalitzar el terme País Valencià. És una iniciativa legislativa popular que també vol perseguir aquells que diguin que el català i el valencià són la mateixa llengua. Per cert, que aquest matí estem pendents de l'obertura de la borsa després que ahir les accions de Grífols caiguessin finalment un 25%, van arribar a caure un 40%, més d'un 40%, arran de l'acusació d'un fons voltor. La companyia nega que hagi ocultat el seu deute real. Els esports, el Girona no preveu recórrer la sanció de 4 partits de David López per denunciar el comportament de l'àrbitre Ortiz Arias durant un partit contra l'Almeria. Des del comitè asseguren que l'àrbitre en cap cas va faltar al respecte al jugador. El dia que comença, recordem, la Supercopa d'Espanya de futbol, que es disputa curiosament a l'Aràbia Saudita, amb un Real Madrid Atlètic de Madrid avui a les 8 i en directe a RAC1. Recordeu, demà Barça o Osasuna també en directe, òbviament, aquí a RAC1. I avui cap a les 11 al món a RAC1 parlarem de la primera telenovela diària que es va fer en català, Poblenou. Avui fa 30 anys que se'n va emetre el primer capítol a TV3 i per això en parlarem amb els seus directors i productors Joan Bas i Jaume Baracolotxa, en costat del Pere Mas i el Víctor Amela, amb qui repassarem també el més destacat de la televisió dels últims dies. I amb el Ramon Bartolià, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Mònica?
Doncs mira que han començat els primers ruixats, ara mateix està plovent cap al Tarragonès, l'Alcamp i també el Garraf, i ara de bon matí aquests ruixats es concentraran sobretot en punts de la costa i del prelitoral, seran ruixats més dispersos, però a mesura que avanci el matí la pluja guanyarà terreny, sobretot comarques de Lleida, Tarragona, punts del Pirineu i també per una altra banda per les comarques de Girona, i a primera hora de la tarda estarà plovent tot el país i entre mitja tarda i al vespre la pluja quedarà més concentrada a les comarques de Girona. S'ha descafeinat força el temporal. Venint dels mapes que teníem al cap de setmana, doncs sembla que plourà bastant menys i segons alguns models podem arribar a registres de fins a 40 o 50 litres per metre quadrat a les comarques de Girona, entre els 10 i els 20 a la resta, i amb neu en punts del Pirineu i del Prepirineu, amb una cota que es mourà entre els 1.000 i els 1.200 metres, o puntualment podria baixar per sota en algun racó de les comarques de Ponent, i al vespre també cap a les comarques de Girona es podria veure nevar, per exemple, al massís de l'Albera. Per tant, aquesta és la situació d'avui. Per aigua imprescindible abans de sortir de casa, tot i que les pluges seran més generals a partir del migdia i ambient fred durant tot el dia. I avui no s'acaba aquest temporal de pluja, sinó que demà continuarà amb precipitació més probable a les comarques de Girona i també de Barcelona, on es podrien sumar 40-50 litres més, sobretot a les comarques gironines. Per tant, ja ho veurem, però entre avui i demà, sobretot comarques de Girona, és qui podria rebre més aigua, i els models més optimistes doncs podrien deixar 40-50 litres avui, 40-50 litres demà, que estaria bé. Però sí que és veritat que en general a la resta es recollirà menys aigua. I a més demà baixa la cota de neu entre els 600 i els 800 metres, o fins i tot cap al Pla de Lleida o l'interior de l'Ebre podria baixar fins als 400 metres, tot i que la precipitació quedarà més concentrada entre Girona i Barcelona. Això és avui i demà, per tant, pendents del cel avui i demà, i a partir de divendres més calma, més sol, i tornen a pujar les temperatures.
I la setmana que ve?
La setmana que ve pinta temperatura per sobre de la mitjana, per tant no farà tan fred. El fred es manté fins divendres i després a partir del cap de setmana més suavitat. I alguns ruixats, però bàsicament comarques de Ponent, perquè aniran arribant pertorbacions per l'Atlàntic i llavors arribaran aquí i cauran alguns ruixats a les comarques de Lleida o punts del Pirineu més occidental, però la resta no.
A tot això, el president de la Federació Espanyola de Futbol, l'expresident, Luis Rubiales, ha acusat les ministres de Podem de pressionar Jennifer Hermoso perquè denunciés que el petó a la final del Mundial de Futbol Femení no era consentit.
Sí, en dues entrevistes, una a OK Diario i l'altra a l'Espanyol, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol ha tornat a trencar el seu silenci. Diu que va ser la jugadora qui va mentir quan va dir que el petó no havia estat consentit perquè membres del govern espanyol l'estaven posant contra les cordes.
Claro que ya lo pasaría mal en Ibiza. Bueno, creo que lo pasó muy bien y también mal por las presiones, pero las presiones no venían de mí, las presiones eran públicas. Teníamos a toda una vicepresidenta, alguna ministra diciendo barbaridades, ¿no? Entonces yo creo que la presión, sobre todo de la extrema izquierda, fue fundamental y de muchos medios.
I va més enllà i assegura un cop més que el seu cas no només va servir per tapar les negociacions del PSOE i els independentistes, sinó que també va servir de cortina de fum per tapar escàndols com el de l'intent d'assassinat a Alejo Vidal Quadras.
Yo creo que es importante ver las cosas que han pasado en los últimos tiempos, un disparo en la cara a un político importante en España, crímenes sexuales de verdad, no como esto, y todo eso yo es que no lo he visto en la tele, ha durado un cuarto de hora en la tele. En cambio lo mío fueron dos o tres meses.
De tot plegat, Rubiales creu que Hermoso ha estat la principal beneficiada, tant econòmicament com per la seva imatge, i de fet creu que això podria ser un delicte de suborn. Per això ara mateix no descarta portar-la als tribunals.
Fíjate, el otro día me decía un amigo, un especialista en derecho penal, me decía, Luis, deberías de ver si todo lo que está recibiendo ahora las campanadas, más allá de que haya un pago económico, ¿no? Porque hay una cuestión también de imagen, si es una forma de cohecho. Y yo decía, mira, déjame que salga de lo que tengo que salir y ya veremos, ¿no?
I diu que durant tots aquests mesos ha sentit el suport dels jugadors de la selecció espanyola masculina, fins i tot diu que algun d'ells va qualificar-ho tot plegat, literalment, de pantomima.
Ai, Jesús. Jo crec que aquells que deien que aquest home podria ser candidat de Vox a les pròximes eleccions europees segurament no aniria mal encaminats. És que no descartaria, entre altres coses, també en aquesta entrevista ha defensat Ortega Smith d'aquella ampolla d'aigua que va llançar a l'Assemblea de Madrid ara fa unes setmanes. O sigui, imagina't. Bueno, sí. Unes altres de Luis Rubiales. 6 i 9 minuts. Avui Pedro Sánchez s'aboca a la primera derrota al Congrés pels tres decrets transcendentals que s'hi voten.
Sí, després d'una nit de negociacions agòniques, Junts manté per ara el no. Els de Carles Puigdemont faran valer els seus 7 vots per tombar aquestes tres iniciatives. Una que modifica, entre d'altres, la llei d'injudicialment criminal, una del Ministeri de Treball i una tercera amb mesures anticrisi com la gratuïtat de Rodalies o els descomptes als aliments bàsics. Junts s'oposa a una desena de punts jurídics o detalls, com per exemple que l'IVA de l'oli no sigui del 5%, sinó del 0%, i demana que refacin de dalt a baix els decrets. Segons el País, el PSOE no contempla retirar les iniciatives, però sí que es planteja tramitar-les com a projecte de llei perquè els de Puigdemont hi puguin dir la seva. Tot i això, l'Espanyol explica avui que des de la Moncloa veuen inviable l'exigència de Junts de multar les empreses que no vulguin tornar a Catalunya perquè consideren que aniria en contra de la normativa europea que dicta que les companyies tenen llibertat per establir-se on vulguin. Tampoc ho veuen amb bons ulls el govern català. Consideren que és un disbarat voler donar incentius a les empreses que van voler marxar. Més enllà de Junts, avui Podem votarà també contra dos dels decrets i també PP i Vox estan inamovibles en el no. El ple arrenca a les 9 del matí, es farà excepcionalment al Senat perquè el Congrés així fan ara mateix obres.
Míriam Nigueres, avui al món a RAC1, mentrestant, que és la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, mentrestant, atenció, perquè això i això va pel pedregar i d'aquesta manera les Corts Valencianes admeten a tràmit una proposta d'un militant falangista que demana perseguir qui utilitzi el terme País Valencià.
Sí, també els qui defensin que el valencià i el català són la mateixa llengua. Es tracta d'una iniciativa legislativa popular que pretén il·legalitzar la denominació País Valencià, que està reconeguda al preàmbul de l'Estatut d'Autonomia per part dels mitjans de comunicació, empreses o particulars. També demana que cap partit polític, cap sindicat, mitjà o sistema educatiu pugui sostenir la unitat lingüística amb el català, tal com avala àmpliament el món acadèmic i també la mateixa Acadèmia Valenciana de la Llengua. La ILP vol que se sancionin els que ho incompleixin i en el cas dels funcionaris demana també que se'ls suspengui immediatament de les seves funcions.
Està passant al País Valencià, és molt bèstia. És molt bèstia. O sigui, les Corts han admès a tràmit la proposta d'un militant de la Falange que diu que això de... Primer, que el català i el valencià no són la mateixa llengua i que no, està prohibit utilitzar... Que sancioni la gent que utilitzi mitjans públics, empreses, l'expressió País Valencià. Això em recorda el fax quan va fer la conya de que es prohibia als mitjans públics utilitzar l'expressió presos polítics. I llavors posava un fax prisis polítics i fax polítics presos, bueno, i el merder que va portar aquesta xorrada. Doncs imagina't el País Valencià, que ara no es pot dir País Valencià. Pues que no diguin País Valencià al País Valencià. Sí. Aquí no ens multaran, no, si diuen País Valencià, no ens multaran. Per tant, si diuen País Valencià... Però és curiós, perquè allà no es podrà dir País Valencià. Sí, és molt curiós que a València el País Valencià no es podrà dir. En canvi, nosaltres podem dir País Valencià. Perquè si, per exemple, a Punt, que és la televisió del País Valencià, diu País Valencià, llavors no s'hi poden multar per dir País Valencià. Què més tenim, Adrià?
Doncs que estem molt pendents també aquest matí de com arrenquen les accions de Grífols a la borsa, després que ahir caiguessin més d'un 40%. L'origen de la patacada és l'informe d'un fons voltor nord-americà anomenat Gotham City Research, que qüestiona els comptes de la farmacèutica. La Comissió Nacional del Mercat de Valors diu que ara mateix ho està estudiant. De moment avisa que no es pot posar en dubte la totalitat dels comptes de la companyia, però tampoc obviar aquest informe de Gotham. Avui Grífols ha convocat una conferència d'inversors per intentar guanyar aquest relat. No entenen la interpretació que fa el fons nord-americà i asseguren que l'objectiu de les acusacions només és especular amb el preu de les accions. Gotham Research és una companyia que fa informes d'empreses que creu que estan falsejant, inflant o mentint sobre els seus comptes, i de fet ahir, mentre Grifols perdia més de 2.000 milions d'euros, la firma nord-americana en guanyava una vintena.
Però avui en parlarem també d'aquest tema perquè és bèstia el que li està passant a Grifols. Molt bèstia. En fi, veurem com acaba. Veurem com acaba. Mentrestant, els casos de grip es dupliquen en només una setmana i ja col·lapsen diversos caps d'hospitals. Donem una abraçada molt forta avui a tota aquella gent que està a casa seva, que no pot dormir tremolant, que s'està fotent paracetamols i ibuprofens cada 8 hores anar canviant, que està tapat fins les orelles i que té un grip, una grip important. Jo crec que hi ha més casos ara al meu entorn de grip que no pas de Covid. I, en fi, una abraçada molt forta a tota aquesta gent que no pot dormir, i, evidentment, una abraçada molt forta als metges i al personal sanitari, que estan novament aguantant estoicament allò que no vam aprendre després de la sortida de la pandèmia, que és aquests casos novament de col·lapsar diversos caps i hospitals.
Sí, perquè des de l'1 de gener s'han detectat prop de 15.000 nous contagis, només a l'atenció primària. A més, també ha augmentat l'atenció als hospitals. Molts estan fent mans i mànigues per atendre aquest allau de pacients. Més enllà de l'Hospital de Palamós, que ha desprogramat, com dèiem ahir, operacions urgents, també hi ha casos com el de l'Hospital del Mar. Ahir a la tarda hi havia una 60 de pacients que feia més de 24 hores que estaven a urgències sense haver ingressat. En parlava el Nou Cel, delegat sindical de la Federació de Treballadors de Catalunya al centre, Xavi Tarragón.
Hem arribat a tenir moltes situacions en les que els tècnics d'ambulàncies s'han quedat retinguts allà al servei d'urgències perquè no podien deixar els pacients degut a que ja no teníem espais gairebé ni camilles on poder deixar els pacients, amb tots els inconvenients que això suposa, tant per professionals com per als, evidentment, pels, i principalment pels usuaris de la sanitat de Catalunya.
Pel que fa al conjunt de tots els virus respiratoris, la taxa d'incidència també puja, ara és de 900 casos per cada 100.000 habitants, mentre que fa un mes rondava els 600 casos. Tot i això, Salut rebutja parlar de col·lapse generalitzat i diu que només hi ha casos puntuals.
I, a més coses, el pare, és un quart de set del matí, el pare que presumptament va matar els seus dos fills dilluns a Barcelona, ho hauria fet amb un braser de carbó.
Sí, ho explica avui La Vanguardia, que assegura que, segons els primers informes policials, l'home hauria precintat totes les sortides d'aire de la casa amb draps i una catifa i hauria deixat el braser encès durant tota la nit. Tant ell com els dos menors van morir, recordem-ho, pel monòxid de carboni de la combustió. L'home estava separat i va dir a la seva exdona que l'endemà portaria els fills a l'escola. Finalment, però, no ho va fer i ella va denunciar la seva desaparició.
Continuo pensant què passa pel cap d'un pare que és capaç de fer aquesta barbaritat. O sigui, està sonat? Oh, sí, clar. És que és tan bèstia. És que em sembla... Si encens un braser, tanques, precintes les portes perquè no puguin sortir, et fots a dormir com si res, les criatures s'adormen i ja no es desperten. És que és bestial. En fi, anem als esports. El Girona no té previst recórrer la sanció de 4 partits que li ha caigut a David López per acusar l'àrbitre Ortiz Arias d'increpar-lo durant el partit contra l'Almeria.
Sí, d'això ja en fa més de 2 mesos. De fet, el central del Girona ja es va disculpar públicament en el seu moment i, malgrat tot, ara s'haurà d'empassar una sanció desproporcionada, tot i que David López està lesionat i gairebé ni la notarà. En aquest sentit, el president dels àrbitres, Luis Medina Cantalejo, ha dit aquesta nit a la COPE que no gaudeix amb aquesta mena de càstigs, però que no va percebre cap falta de respecte quan va revisar els àudios del partit.
Te puedo garantizar que al comité de árbitros y a su presidente, que soy yo, no nos gusta que a un jugador se le sancione con 4 partidos ni con 5 por cuestiones de este tipo. Aquello parecía que estaba ensayado. Tal fue el nivel de educación con el que se trataron, pero evidentemente, si el árbitro hubiera insultado a David, te garantizo que el árbitro no tiene 4 partidos. El árbitro está expulsado de la organización.
Per cert, a Medina Cantalejo també li van preguntar sobre els reportatges que fa Real Madrid Televisió per coaccionar els àrbitres, però aquí el número 1 del comitè mira cap a un altre costat i diu que no els hi fa cas.
No me interesa mucho lo que publican, ¿no? El momento que ya empiezas a sacar a un árbitro de primera división y le sacas jugadas de cuando arbitraba el Castilla, no comparto ese criterio, pero repito, no sé lo que han dicho, no sé lo que opinan.
En aquest sentit, el comitè d'àrbitres insisteix que no pot castigar Real Madrid Televisió perquè és un mitjà de comunicació, encara que pengi directament del Club Blanc.
Aviam, a mi em costa molt de creure, però molt, que a la mitja part un jugador de futbol s'inventi una història d'un àrbitre en un partit que no hi ha problemes. O sigui, m'estranya, però molt no, lo següent, i que el tracte fos exquisit. Jo no m'ho crec, ho sento. No conec de res David López, de res. De res. De res. Però em sembla una bajanada. Em sembla un sense sentit. Una. Dos. Acabarem que els jugadors que hi ha que habitualment no els agrada parlar parlin encara menys. I no vagin a parlar amb el tuit ja. Vagin a parlar amb els del TikTok. Perquè és breu, curt i 3 paraules. 3. Evidentment, amb això acabarem ja amb les entrevistes aquestes absurdes de la mitja part del partit. Absurdes. Ni solta ni volta una entrevista a la mitja part del partit. Ens sap greu pels canals oficials de la Liga i de les televisions que ho transmeten, però això d'entrevistar un tio que està amb l'atenció altíssima després d'un partit d'una mitja part, un partit que està a la meitat, no sé quina gràcia té sentir un jugador. A mi m'interessaria més sentir el que diuen els entrenadors quan criden durant els partits. Però o fins i tot el que diuen els àrbitres, els jugadors durant els partits. Com passa amb el bàsquet, per exemple. Però el David López em sembla un fet, i, bueno, i que puguin sancionar amb 4 partits David López i no puguin dir res d'unes gravacions que es tiren amb una televisió del club, Em sembla que és un sense sentit. És que és un sense sentit. Qualsevol pensament que pugui tenir el Girona d'això és, en fi, molt lícit. Molt lícit. Bueno, per cert, que avui més coses vinculades a la Federació Espanyola. Avui aquest Real Madrid Atlètic de Madrid que obre la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudí a les 8 del vespre i en directe a RAC1.
I demà serà el torn pel Barça, que s'enfrontarà a l'Osasuna, també a les 8 i també a RAC1. Els de Xavi Hernández van arribar ahir a la nit a l'Aràbia Saudita amb Pedri i Joao Cancelo i també amb el lesionat Íñigo Martínez, cap dels tres té l'alta mèdica, tot i que Cancelo i Pedri sí que tenen opcions de jugar una hipotètica final el diumenge.
I, per cert, deixem-te una cosa només, que és que el cinema comèdia del Passeig de Gràcia de Barcelona tanca diumenge.
Sí, és una de les últimes sales en versió original i a preus competitius que quedaven al centre de la ciutat. Segons confirmen treballadors de la sala, diumenge 14 de gener serà l'últim dia de projeccions. El multicine va gaudir d'una gran popularitat a la dècada dels 60. El 2017 el va comprar a Yelmo, però sembla que l'impacte de la pandèmia i també el deteriorament de les sales els ha obligat finalment a baixar la persiana.
I atenció als amants de Star Wars, perquè Mandalorian i Baby Yoda faran el salt a la gran pantalla. Els creadors de Star Wars han confirmat que la pròxima pel·lícula de Lucasfilm serà The Mandalorian i Grogu.
Sí, és la primera pel·lícula de l'univers Star Wars en què es treballa des del 2019, quan es va estrenar Star Wars l'ascens de Skywalker. Aquest nou film, que engegarà motors enguany, el dirigirà Jon Favreau, el creador de la sèrie The Mandalorian, i el protagonitzarà Pedro Pascal, que es posarà la pell un cop més del caça-recompenses Din Djarin.
Són les 6 i 20 minuts del matí.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Ximpum, el diàleg. Hola, Bartolí.
Hola, companys, com esteu? Bon dia.
Fatal, com sempre.
Fatal, com sempre?
Sí.
Vaja. I això, què? No ho recuperarem avui? No ho podem remuntar de cap manera?
Bueno, sí, sí. Avui m'ha costat molt, eh? Però molt, sí? molt. Molt.
Hosti, aquesta època es dorm millor, almenys jo, per
sí.
mi.
Sí.
Perquè la temperatura sí. és bona per dormir.
Tapadet, oh.
Però, clar, a l'hora de
matinar... Estàs allà dormint, enfonsat.
Sí,
enfonsat. Quan sona el despertador no saps ni quin dia ets, ni on vas, ni puja o baixes. Doncs mira,
hi ha dies que passes pàgina molt ràpid i hi ha dies que arrossegues una estona més.
Tu ets dels que arrossegues una estona més?
En general, sí.
Sí? Quanta estona més?
No, d'estar adormit.
No, estar al llit i...
Ah, no, jo em referia que arrossegues la sensació d'estar adormit.
Quan sona el despertador? Quan trigues?
Jo és que me la poso mitja hora, el despertador mitja hora abans d'aixecar-me.
Ah, i després tot...
Va repetint diverses vegades.
Ah, sí?
Perquè em poso uns quants.
Va. I tu?
10 minuts abans, si faig aquells 10 minuts de...
Tu?
Jo cap de setmana puc estar una hora més al llit.
No, i de dilluns a divendres no?
No.
Quan sona, baixes.
Sona, baixo.
Sí.
Jo també, quan sona.
Sí, sí.
Oi, quina sort, tu.
Sí, no. No estem per regalar minuts de son, eh? Què vol dir això de mitja hora abans?
No, perquè em serveix per connectar amb la vida, sí. saps? I dir,
sí.
estàs viu, ets la mateixa persona que es va posar a dormir ahir al llit i llavors sí. encara el dia. Llavors em sonen dues o tres alarmes.
La tercera jo aquells 30 passes, o 40, 20, 12, no sé quants que tinc fins la dutxa, allò és el corredor de la mort. Sí, aquell que vas caminant i dius, no sé si em fotré el cap contra la paret o contra el capçal del llit o no sé, saps? Bueno, va, sí, què? Sí.
Va, anem al diàleg, que és de Tiempo de Juego de la COPE, perquè fa uns dies un col·laborador del programa, que tots coneixem, tenia una festa muntada a casa seva i aquest ambient de gresca va arribar a colar-se per l'antena.
Puede jugar a un costado de Lewandowski, aunque yo creo que es más para jugar de 9, pero claro, si el Barça va perdiendo, igual acaba jugando con Lewandowski más Vitor Roque más dos hombres en las bandas, o sea que sí puede ser, yo creo que cambios va a hacer inmediatos.
Son apariciones, son como estrellas fugaces, es el Barça este año. Fermín aparece un par de partidos y dice, uy, qué bien Fermín, qué buena pinta. Desaparece. Guiu, desaparece. ¿No está bien el Barça B? ¿Por qué?
No, has dicho, yo lo he leído, Paco. Yo
está en el Barça B, pues igual es que tiene una oferta y se va a marchar.
Oye, que tengo varios amigos preocupados porque si hay una conversación familiar de fondo...
Y no, platos,
yo
¿verdad?
Yo estoy solo aquí.
Ah, es en casa de José María, vale.
No, en mi casa que es, ha habido una concentración familiar.
I ja està, no seria el primer cop, eh?
No. Són les 6 i 23 minuts. Avui parlem de... Avui es va emetre, fa 30 anys, la sèrie Poblenou. Tu què?
No, em sona molt.
Et sona
sí,
molt.
Sí, no, clar.
Tu sí.
Sí, sí, sí.
Tu saps de què parlem?
Sí.
Sí, i tu?
Jo també, eh?
Tu també?
Sí.
Poc.
Res, oh. Vaja, res. Sí, esclar, ja ens fem grans. Ells no. 30 anys de Poblenou. La cançó d'avui parla de la Rambla del Poble Sec.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La Bohème, on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec. Parlem de la pluja que ha plogut, imatges molles als miralls damunt l'asfalt. Potser és per això que el teatre està tan buit, potser és per això que avui sento tan buides les meves mans. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol, i escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Parlem de la vida que ha de vindre, de tots els homes que estimen els altres homes. Pregunto si existeix la humanitat, si hem de declarar la guerra a algun exèrcit d'ignorants. Mira, jo ja t'he vist plorar, i creu-me quan et dic que em passa igual. Quan em cantes les cançons mentre treballes, assenyalant-me els dubtes com martells dins el meu cap. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol, i escriurem que no ens prendrà mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Mentre a la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit, tinc por de posar ordre a aquesta vida o de fer-ho quan ja sigui massa tard. Penso quina sort tenir cançons per explicar-te que a vegades sóc al fons i treure l'energia necessària lluitar i sobreviure en aquest maleït món. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol, i escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol, i escriurem que no ens prendrà mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar.
Coneixer món tant sí com no. Aprofita els Fridays de Level i comença el 2024 esborrant el primer propòsit. Vola sense escales als Estats Units des de 119 euros per trajecte i troba més ofertes per Argentina i Xile. Level. Fly away.
La violència masclista és una xacra social que afecta de ple la vida de les dones i dels seus fills. A Catalunya, més de 4.200 dones víctimes reben la protecció i acompanyament de la Creu Roja per ajudar-les a superar els efectes de la violència i refer les seves vides.
Tu també pots ser OnCall. Fes-te sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900 104 971.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Hi ha coses que només passen una vegada.
Com ara l'hiperestalvi d'Hipercor.
Ofertes irrepetibles durant un temps limitat.
Com ara un fantàstic Smart TV LED Xiaomi de 55 polzades per només 369 euros.
Sí, sí, només 369 euros.
És l'hiperestalvi d'Hipercor.
Només fins al 18 de gener.
A la botiga web i app.
Buf.
comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim, pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'11 pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
En punt 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Avui, després de gairebé 4 mesos, arriba un episodi de pluja generalitzat que escombrarà bona part del país, sobretot a la tarda. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, de moment ara mateix hi ha alguns ruixats cap al Tarragonès, l'Alt Camp, el Garraf, també cap al Penedès, el Solsonès, la Segarra i l'Urgell, i ara al matí s'esperen aquests ruixats més dispersos, sobretot en trams de la costa i del prelitoral i també comarques de Ponent. A mesura que avanci el matí, aquesta pluja guanyarà terreny, sobretot comarques de Lleida, Tarragona, Pirineu i, per una altra banda, també comarques de Girona, i com deies, a partir de la tarda, doncs aquestes pluges s'estendran per bona part del país i després al vespre quedaran concentrades a les comarques de Girona. Tot plat, amb cota de neu al voltant dels 1.000 metres i amb temperatures diurnes més baixes que ahir.
Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que Luis Rubiales també acusa les ministres de Podem de pressionar Jenny Hermoso perquè canviés la seva versió sobre el petó.
En dues entrevistes a OK Diario i a l'Espanyol assegura, a més, que el seu cas també va servir per tapar escàndols com l'intent d'assassinat a Alejo Vidal Quadras, i diu també que no descarta portar Hermoso als tribunals per com s'ha beneficiat del cas.
Avui Pedro Sánchez podria perdre la primera gran votació al Congrés pel no de Junts.
S'hi han debut a tres decrets transcendentals, entre ells el de les ajudes anticrisi, però Junts manté que els tombarà. Segons l'Espanyol, des de la Moncloa veuen inviable l'exigència dels de Puigdemont que demanaven multar les empreses que no vulguin tornar a Catalunya.
Les Corts Valencianes admeten a tràmit una proposta que demana perseguir qui utilitzi el terme País Valencià.
L'ha presentat un militant de la Falange i també apunta als qui defensin que el català i el valencià són la mateixa llengua. Si s'acabés aprovant, la mesura sancionaria els que ho incompleixin i, en el cas dels funcionaris, els suspendria immediatament de les seves funcions.
Grifols convoca avui una conferència d'inversors d'urgència.
Això després que les accions arribessin a caure ahir més d'un 40% a la borsa, tot plegat arran que el fons voltor Gotham City Research va qüestionar els comptes de la farmacèutica. La Comissió Nacional del Mercat de Valors ho està estudiant.
Els casos de grip es dupliquen en només una setmana i ja col·lapsen diversos CAPs i hospitals.
Des de l'1 de gener s'han detectat prop de 15.000 nous contagis només a l'atenció primària. Més a banda de l'Hospital de Palamós, ha augmentat l'atenció a centres com l'Hospital del Mar. Ahir a la tarda hi havia una 60ena de pacients que feia més de 24 hores que estaven a urgències sense haver ingressat.
L'home que presumptament va matar els seus dos fills en un pis d'Horta a Barcelona ho hauria fet amb un braser de carbó.
Ho explica avui La Vanguardia. L'home hauria presentat totes les sortides d'aire de la casa i hauria deixat la parella encesa tota la nit. En un principi els Mossos no descartaven que fos un accident, però ara ja tenen coll avall que es tracta d'un cas de violència vicària.
Als esports, el Girona no té previst recórrer a la sanció de 4 partits a David López per acusar l'àrbitre Ortiz Arias d'increpar-lo.
El president dels àrbitres, Luis Medina Cantalejo, assegura a la COPE que no li agraden aquesta mena de càstigs, però se'n fa creus amb les declaracions del central del Girona perquè defensa que el comportament d'Ortiz Arias va ser impecable. Ara bé, mira cap a un altre cantó amb els vídeos de Real Madrid Televisió que coaccionen el col·lectiu. I precisament el Real Madrid juga avui contra l'Atlètic de Madrid, la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya, el partit a les 8 del vespre amb RAC1 a l'Aràbia Saudita.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 10 de gener.
RAC1. Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara Ponès.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Natàlia Osipova, la millor ballarina de la nostra generació, arriba a Barcelona amb The Force of Nature. No et perdis les coreografies de la mort del cigne, el corsari i altres peces inèdites amb la primera ballarina del Royal Ballet de Londres i descobreix per què és considerada una força de la naturalesa. Tres úniques nits, el 10, 11 i 12 de gener al Teatre Coliseum. No et quedis sense la teva entrada a balanyanviu.com.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 20 i 21 de gener l'obra mestra del ballet romàntic Giselle, una peça posada en escena per la companyia txeca Ballet Clàssic Internacional, interpretada per solistes de prestigi mundial. Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant, una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
Actualitzada,
renovada,
més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. El món a RAC1.
6:36, de seguida parlem de les últimes declaracions incendiàries de Luis Rubiales, que assegura que algunes ministres van pressionar Jenny Hermoso perquè canviés el relat del petó no consentit, i del ple d'avui al Senat en què Junts posarà a prova l'estabilitat de la legislatura. Però abans, avui, després de gairebé 4 mesos, arriba per fi un episodi de pluja generalitzat que escombrarà bona part del país. La d'avui no serà la gran llevantada que necessitem per començar a plantar cara a la sequera, però sí que deixarà quantitats més que dignes, que seran molt benvingudes en algunes comarques. A més, serà un episodi que, a mesura que avanci el dia, també portarà neu a cotes relativament baixes, entre els 600 i els 800 metres, Mònica Usart.
Sí, de moment ja han començat els primers ruixats cap al Tarragonès, l'Alt Camp, el Garraf, també està plovent cap a la Segarra, l'Urgell, el Solsonès i punts del Penedès, i aquests ruixats aniran a més a mesura que avanci el dia. Ara al matí seran més dispersos i afectaran sobretot trams de la costa i del prelitoral, també comarques de Ponent. A mesura que avanci el matí, aquesta pluja guanyarà terreny a les comarques de Lleida, Tarragona, Pirineu i també, per una altra banda, a les comarques de Girona, i a primera hora de la tarda ja afectarà tot el país. Per tant, imprescindible avui el paraigua abans de sortir de casa. Amb aquesta cota de neu que es podria moure entre els 800 i els 1.200 metres o puntualment per sota, i una situació que no només s'allargarà durant el dia d'avui, sinó que demà continuarà, sobretot comarques de Girona i també de Barcelona.
Doncs, com dèiem, Luis Rubiales continua disparant a tort i a dret contra el govern espanyol i contra les jugadores de la selecció en dues noves entrevistes que han publicat aquesta matinada, d'una banda OK Diario i de l'altra l'Espanyol. És la primera vegada que parlen mitjans nacionals després que fa unes setmanes us ho explicàvem aquí a RAC1, trenqués el seu silenci al canal d'un youtuber d'extrema dreta. Doncs bé, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol continua insistint, punt per punt, en la seva versió sobre el polèmic petó a Jenny Hermoso a la final del Mundial de Futbol, i assegura de nou que va ser la jugadora qui va mentir quan va dir que no havia estat consentit. Segons Rubiales, ho va fer per les pressions directes de diversos membres del govern espanyol.
Claro que ella lo pasaría mal en Ibiza. Bueno, creo que lo pasó muy bien y también mal por las presiones, pero las presiones no venían de mí, las presiones eran públicas. Teníamos a toda una vicepresidenta, alguna ministra diciendo barbaridades, ¿no? Entonces yo creo que la presión, sobre todo de la extrema izquierda, fue fundamental, y de muchos medios
Una clara referència, entre d'altres, a ministres com Yolanda Díaz i Irene Montero. De fet, Rubiales va més enllà i assegura, un cop més, que el seu cas va servir per tapar les negociacions entre el PSOE i els independentistes.
I no només això, sinó que també diu que la polèmica del petó va evitar que es parlés d'escàndols com l'intent d'assassinat a Alejo Vidal Quadras.
Yo creo que es importante ver las cosas que han pasado en los últimos tiempos, un disparo en la cara a un político importante en España, crímenes sexuales de verdad, no como esto, y todo eso yo es que no lo he visto en la tele, ha durado un cuarto de hora en la tele. En cambio lo mío fueron dos o tres meses.
De tot plegat, Rubiales creu que Hermoso ha estat la principal beneficiada, tant econòmicament com per la seva imatge pública, i de fet, creu que això podria suposar un delicte de suborn. Per tot plegat, no tanca la porta a portar-la als tribunals quan el seu cas s'hagi tancat.
Me decía un especialista en derecho penal, Luis, deberías de ver si todo lo que está recibiendo ahora, las campanadas, más allá de que haya un pago económico, ¿no? Porque hay una cuestión también de imagen. Si és una forma de cohecho.
Diu Rubiales després que es tanqui la seva causa, una causa que l'investiga per agressió sexual i que assegura que no té cap base. Ara bé, l'expresident de la federació insinua que hi podrien haver pressions per fer-lo seure al banc dels acusats.
Doncs, segons Rubiales, tothom té clar que el petó era consentit. De fet, diu que diversos jugadors de la selecció espanyola masculina, en aquest cas, li van escriure per donar-li suport i li van dir que, literalment, tot plegat era una pantomima.
He hablado con ellos, sobre todo en Navidades, con muchos de ellos que me han escrito, otros me llamaron, incluso el día que se estaba haciendo la rueda de prensa, alguno me estaba escribiendo diciendo que vaya pantomima, ¿no? Y esto es así. Entonces, pues tengo el cariño de muchos de ellos.
I per cert que a l'entrevista Rubiales també ha parlat sobre una de les polèmiques de les últimes setmanes, el moment en què el diputat de Vox a Madrid, Javier Ortega Smith, va llançar una ampolla a un diputat socialista. Rubiales diu textualment que no hauria de dimitir perquè és evident que té la sang calenta i que ell té aquest caràcter i que no es pot defensar més qui provoca que qui acaba reaccionant. 6:41, obrim plana política. Pedro Sánchez s'aboca aquest matí a la primera gran derrota al Congrés pels tres decrets transcendentals que s'han de votar avui. Després d'una nit de negociacions agòniques amb el PSOE, Junts manté per ara el no i evidencia que la legislatura espanyola serà molt complicada.
Els de Carles Puigdemont faran valer els seus 7 vots per tombar aquestes tres iniciatives, una que modifica, entre d'altres, la llei d'enjudiciament criminal, una del Ministeri de Treball i un tercer decret amb mesures anticrisi. Si aquest últim no tira endavant, suposarà, entre d'altres, que de moment no es puguin incrementar les pensions, que es dispari el preu del transport públic i que Rodalies deixi de ser gratuït i també que s'incrementi l'IVA de l'energia i alguns aliments bàsics. Però és que, a més, Podem també votarà en contra de dos decrets i el PP i Vox estan inamovibles en el no, tot i que la seva abstenció també en propiciaria l'aprovació.
Doncs bé, tot i que el primer examen de la legislatura pel PSOE té tots els números d'anar pel pedregal, el govern espanyol no es planteja en cap cas retirar aquests decrets. De fet, segons explica El País, en les últimes hores, ha negociat amb Junts i Podem amb la idea de tramitar aquestes iniciatives com a projecte de llei perquè així les dues formacions puguin dir la seva, és a dir, puguin modificar-les en el tràmit d'esmenes. De fet, des de la Moncloa no abaixen els braços i confien en un gir de guió d'última hora dels dos partits que salvi la primera prova de foc de la legislatura. El ple arrenca a les 9 del matí i es fa excepcionalment al Senat perquè al Congrés s'hi fan ara mateix obres. Això sí, les votacions no seran fins a les 5 o les 6 de la tarda. Jordi Armenteres, Madrid, bon dia.
Sí, bon dia. La frase de Junts és que ara ja és massa complicat el seu sí, que estan en el no en un 99%, però és veritat que en política s'obren miracles. Junts suposa una desena de punts de tots els decrets, des d'aspectes jurídics a detalls concrets de l'IVA, per exemple, que el de l'oli no sigui del 5%, sinó del 0%, com altres aliments bàsics, o del repartiment de fons del Ministeri de Justícia per totes les comunitats a partides pendents de repartir que no estan encara territorialitzades i que avui s'haurien de votar. El que demana Junts és que es refaci tot de dalt a baix i es torni a portar al Congrés. Moncloa ja fa càlculs del que passarà si no s'aproven els decrets. De moment queden la majoria de pensions congelades, la pujada mitjana era de 52 euros al mes, final de la gratuïtat de Rodalies, també es dispararà la factura de la llum, al voltant d'un 20%, de 44 euros de mitjana a 53, això entre d'altres, perquè qui més hi tenen a perdre són les famílies vulnerables perquè quedarien sense el paraigua de l'escut social.
Gràcies, Jordi. A més, en les últimes hores, Junts també ha posat la banya en les empreses que van marxar de Catalunya l'octubre del 2017. Ahir va aixecar molta polseguera, ho recordareu, la proposta de multar les que no vulguin tornar i de premiar aquelles que sí que ho facin. Doncs bé, en les últimes hores, des del partit, han matisat una mica la proposta i ara parlen de fer complir escrupolosament la llei, Laia Colomé.
Sí, exacte. Fons de Junts per Catalunya asseguren que en cap cas l'objectiu és sancionar totes les empreses, però sí que reconeixen que n'hi ha d'haver per les més grans, les referenciades a la Comissió del Mercat de Valors i la Competència. Els de Carles Puigdemont demanen reforçar els articles 9 i 10 de la Llei de Societats de Capital, que diuen que els domicilis han de ser el mateix lloc on hi ha la direcció o l'administració, o bé el principal establiment. Això després que tant dilluns com també ahir insistissin en la proposta de premiar fiscalment les empreses que vulguin tornar i multar les que no. El portaveu del partit, Josep Rius, ho deia a Ser Catalunya.
Que, per exemple, podran tenir doncs, algun tipus de benefici, del benefici fiscal si tornen, i totes aquelles que van mantenir la seva seu social a Catalunya, i que només aquelles que siguin molt poques que no ho vulguin fer, doncs que llavors sí, es contempli la possibilitat de que puguin ser sancionades.
Una proposta, però, que va generar crítiques dins les files de Junts mateix. En declaracions al periòdico, Xavier Trias va rebutjar tant premiar com castigar aquestes empreses.
De fet, segons expliquen fonts socialistes al Digital Espanyol, la petició de Junts és pràcticament impossible de satisfer, perquè a la Moncloa creuen que aniria en contra de la normativa europea que dicta que les empreses tenen llibertat per establir-se allà on vulgui. D'altra banda, a Catalunya el govern creu que és un disbarat voler donar incentius a totes aquelles companyies que van marxar de Catalunya i que ara han tornat des del Palau, consideren que seria un greuge pels milers d'empreses que no van tocar el dos durant la tardor del 2017. I encara en política, les Corts Valencianes han admès a tràmit una proposta presentada per un militant de la Falange que demana perseguir qui utilitzi el terme País Valencià, Agustí.
Sí, també demana que cap partit polític, sindicat, mitjà o sistema educatiu pugui sostenir la unitat lingüística amb el català, tal com avala àmpliament el món acadèmic i també la mateixa Acadèmia Valenciana de la Llengua. La ILP vol que se sancioni qui ho incompleixi i, en el cas dels funcionaris, demana que se'ls suspengui immediatament de les seves funcions.
Passa un minut de 6:45 i a aquesta hora estem pendents de com arrenquen les accions de Grifols a borsa. Aquest matí, després que ahir la farmacèutica signés un dimarts negre, va caure més d'un 40%, tot i que al final de la sessió va retallar les pèrdues fins al 25%. L'origen de la patacada és l'informe d'un fons voltor nord-americà anomenat Gotham City Research, que qüestiona els comptes de la farmacèutica. La Comissió Nacional del Mercat de Valors diu que ho està estudiant ara mateix, però de moment avisa que no es pot posar en dubte la totalitat dels comptes de la companyia, però tampoc obviar l'informe de Gotham. Avui Grifols ha convocat una conferència d'inversors per intentar capgirar el relat, Montse Martí.
El president de la Comissió del Mercat de Valors, Rodrigo Bonaventura, ha confirmat que estan estudiant ja l'informe i que els resultats no se sabran de seguida, perquè diu que cal temps per analitzar-ho.
La CNMV lo que va a hacer es ejercer sus competencias para aclarar la situación. Lógicamente no tienen sentido ni poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols, ni tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana. No les quepa ninguna duda de que la CNMV va a ejercer sus competencias para esclarecer la situación de que se trata.
En un segon comunicat ahir la tarda, la multinacional catalana va tornar a negar les acusacions de Gotham Research. Grifols diu que no entén la interpretació que fa el fons nord-americà de la seva situació financera, perquè totes les transaccions en qüestió des del 2018 estan registrades en els llibres de la companyia i els seus comptes públics, i assegura que l'objectiu de les acusacions només és especular amb el preu de les accions.
6:47 i us expliquem també que els casos de grip continuen a l'alça. S'han duplicat en només una setmana. Des de l'1 de gener s'han detectat prop de 15.000 nous casos, nous contagis, a l'atenció primària. A més, també ha augmentat l'atenció als hospitals. Molts estan fent mans i mànigues per atendre l'allau de pacients que arriben amb infeccions respiratòries. Ahir us explicàvem el cas de l'Hospital de Palamós, que ha decidit anul·lar algunes operacions no urgents per poder atendre alguns malalts. Però no és l'únic centre que s'ha hagut de reorganitzar, tot i que el Departament de Salut nega que hi hagi un col·lapse generalitzat. A RAC1 hem comprovat que hi ha diversos hospitals d'arreu del país que estan saturats. És el cas, entre d'altres, de l'Hospital del Mar. Ahir a la tarda hi havia una 60 de pacients que feia més de 24 hores que estaven a urgències sense haver ingressat, però aquest no és l'únic centre que està a prop del límit.
La presión asistencial día a día pues es tremenda. Supone tener el hospital completamente lleno, todas las camas ocupadas al 100%.
Des del 18 de desembre es pot dir que està col·lapsat el servei d'urgències del Trueta. Tot l'hospital, tot i que té tots els llits oberts, està ple de pacients. Hi ha dificultats per ubicar els pacients crítics i semicrítics.
Són el metge d'urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, José Ángel Montañés, i l'anestesiòloga de l'Hospital Josep Trueta de Girona, Núria Estanyol. Tots dos delegats del Sindicat Metges de Catalunya expliquen que és una situació que es repeteix a molts centres, que no tenen prou personal o prou espai per poder atendre la llau de pacients que els està arribant els últims dies. I un últim apunt, perquè els Mossos d'Esquadra cada cop tenen més coll avall, que la mort d'ahir de dos nens de 7 i 10 anys i el seu pare en un pis d'Horta a Barcelona és un cas de violència vicària. La principal hipòtesi amb què treballa la policia és que l'home va matar els seus dos fills i després es va suïcidar. Avui Maica Navarro a La Vanguardia dona més detalls de la reconstrucció dels fets. Segons les primeres informacions policials, el pare hauria utilitzat un braser de carbó per matar els dos infants.
Sí, explica que l'home hauria presentat totes les sortides d'aire de la casa amb draps i una catifa i hauria deixat el braser encès durant la nit. Tots tres haurien mort pel monòxid de carboni de la combustió. El nen a la llitera de la seva habitació i la nena al sofà al llit del menjador al costat del presumpte assassí. Els pròxims dies els resultats de les anàlisis de tòxics determinaran si abans de morir els nens van ser sedats amb algun medicament. Recordem que l'home estava separat i que va dir a la seva exdona que l'endemà portaria els fills a l'escola. Finalment, però, no ho va fer i ella va denunciar la seva desaparició.
Deu minuts i les 7. I als esports, Pedrol, el Girona no té previst recórrer el càstig de 4 partits que li han caigut a David López per acusar l'àrbitre Ortiz Arias d'increpar-lo al partit contra l'Almeria.
Sí, d'això ja en fa més de 2 mesos. De fet, el central del Girona ja es va disculpar públicament i malgrat tot s'haurà d'empassar una sanció desproporcionada, tot i que estava lesionat i gairebé ni la notarà. En aquest sentit, el president dels àrbitres, Luis Medina Cantalejo, ha dit aquesta nit a la COPE que no gaudeix amb aquesta mena de sancions, però que va revisar els àudios i el que diu David López no té ni cap ni peus.
Te puedo garantizar que al comité de árbitros y a su presidente, que soy yo, no nos gusta que a un jugador se le sancione por 4 partidos ni con 5 por cuestiones de este tipo. Aquello parecía que estaba ensayado. Tal fue el nivel de educación con el que se trataron, pero evidentemente, si el árbitro hubiera insultado a David, te garantizo que el árbitro no tiene 4 partidos. El árbitro está expulsado de la organización.
Per cert, a Medina Cantalejo també li van preguntar sobre els reportatges que fa Real Madrid Televisión per coaccionar els àrbitres, però aquí el número 1 dels àrbitres mira cap a un altre cantó i diu que no els hi fa cas.
No me interesa mucho lo que publican, ¿no? El momento que ya empiezas a sacar a un árbitro de primera división y le sacas jugadas de cuando arbitraba el Castilla, no comparto ese criterio, pero repito, no sé lo que han dicho, no sé lo que opinan.
Val a dir que el comitè d'àrbitres insisteix que no pot sancionar Real Madrid Televisión perquè és un mitjà de comunicació encara que pengi directament del Club Blanc.
I avui el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid juguen la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya a les 8 del vespre i en directe a RAC1. Després del partit es posarà en marxa la iniciativa de fer públiques les converses entre els àrbitres i el VAR.
Exacte, serà en diferit. I demà serà el torn pel Barça, que s'enfrontarà a l'Osasuna també a les 8 i també a RAC1. Els de Xavi Hernández van arribar ahir a la nit a l'Aràbia Saudita amb Pedri, Joao Cancelo i també Íñigo Martínez, tot i que cap dels tres té encara l'alta mèdica.
Enviada especial de RAC1 a Riad, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. El Barça es llevarà avui a Riad sense ambient de Supercopa. La ciutat viu aliena a la competició i ahir l'equip va arribar al seu hotel de nit i sense cap tipus d'expectació més enllà de la presència dels mitjans de Barcelona desplaçats a Aràbia. Després d'haver descansat, el Barça s'entrenarà a les 4 de la tarda hora catalana amb 3 jugadors amb asterisc a la convocatòria i, per tant, sense l'alta, on ja sabem que no jugarà. Íñigo Martínez està lesionat al bíceps femoral de la cuixa esquerra i s'estarà un mes de baixa. En canvi, Pedri i Cancelo no estan descartats, sobretot per la hipotètica final. Pedri ho té més difícil que no pas el portuguès, que té més opcions. El president del Barça, Joan Laporta, de la seva banda, encara no és arriat per temes personals i té previst arribar-hi demà. De moment, encapçala l'expedició el vicepresident esportiu Rafa Juste.
Alguna cosa més, Pedrol?
Doncs sí que el president, fora del futbol, el president de l'Agència Espanyola Antidopatge, José Luis Terreros, dimitirà després dels presumptes casos d'encobriment de positius destapats a les últimes setmanes. En unes declaracions al País assegura que continuarà defensant-se d'unes acusacions que considera mentides i invencions, però afegeix que no pot seguir al càrrec perquè se sent perseguit pel Consell Superior d'Esports i per la ministra Pilar Alegría.
6:53.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte.
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a Regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Practica el doble estalvi de La Sirena amb superdescomptes de fins al 70% en segones unitats i fins a 25 euros que et retornem de les teves compres amb els descomptes. Condicions a La Sirena Ponès.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Hi ha coses que només passen una vegada.
Com ara l'hiperestalvi d'Hipercor.
Ofertes irrepetibles durant un temps limitat.
Com ara un fantàstic Smart TV LED Xiaomi de 55 polzades per només 369 euros.
Sí, sí, només 369 euros.
És l'hiperestalvi d'Hipercor.
Només fins al 18 de gener.
A la botiga web i app.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licor.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflexe de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9, 12, 26, 41 i 47. I els sols, el 7 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Món a RAC 1.
5 minuts i les 7, i aquesta hora us expliquem que un accident complica la circulació a la carretera B23 a Sant Joan d'Espí, sentit Martorell. A aquesta hora s'hi acumulen 2 quilòmetres de retencions. Anem ara amb la secció Així és la gent, del Marc Artigouen, que cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, l'ordenat.
La calma vital que suposa una casa ordenada no saps com explicar-la. L'ordre és una construcció interior que et col·loca en un lloc dins del món. Un cel sense núvols, uns llençols nets, un llit acabat de fer, la precisió d'un jardí. Un llibre fora de lloc, una taula malparada, la roba escampada pel terra de l'habitació et produeix una agitació verinosa. Què farien els desordenats sense nosaltres? Penses mentre reculls un parell d'espelmes de la taula. Seria un món caòtic, més caòtic del que ja vivim. Quin és el límit de desordre que pot suportar un ésser humà? A qui neix el conflicte? Ella, que l'acabes de conèixer, la seva capacitat d'assumir el desordre creus que és infinita. Pot conviure esquivant els mitjons pel terra, el llit sense fer, i un llibre és un llibre, tant se val el lloc que ocupi de la casa. I aleshores arriba el moment dels pactes. Tu cedeixes, jo cedeixo i ningú cedeix. Normalment, a força de temps, s'acaba conjugant així. I la baralla constant. Potser, quan us deixeu, cadascú en el seu desordre interior podrà, per fi, descansar.
6:57. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
Cuando escuché que El otro lado era una mezcla de terror, fenómenos paranormales y comedia, pensé, ay, no es para mí. Tenía prejuicios, lo confieso, pero no me dejé llevar por ellos y por eso la recomiendo, porque es estupenda. Berto Romero es el creador, director, guionista y uno de los protagonistas principales de una serie llena de inteligencia y en la que el terror está en la violencia machista y no en los sustos, ni los fantasmas, y la risa viene por los comentarios y actitudes machistas, homófobas y fuera de tono de otro de sus protagonistas, Andreu Buenafuente, que está sensacional. Pero sobre todo, Berto Romero hace una crítica mordaz a los medios de comunicación y a los gurús que nos cuentan la verdad y toda la verdad y que no son ni de izquierdas ni de derechas, sino de extremo centro. Al populismo y a la demagogia, vaya. El otro lado es una gran serie y está en Movistar Plus.
I ara anem amb el diàleg.
Ah.
Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. Escoltem una petita cadena de pífies dels darrers dies dels companys del Matina Codina de RAC 105.
Les campanades de TV3 amb Miqui Núñez.
Ui. El Mediterrani, que es duu més temps. 3 minuts.
Ha passat, Ernest.
No, és que jo encara, el refredat aquest encara no, que us penseu. Sí,
però, Huguet, una pregunta.
No, Huguet no, es diu Martí Oliveres.
Ai, Oliveres, perdona.
M'ha encantat aquest moment de confondre el Martí Oliveres del temps amb el company del trànsit, aquesta petita desconnexió mental. En fi, buscarem més detalls sobre això. I ara recordem el moment de desorientació de la Mar Suí al costat del Patge Omar.
Patge Omar, que és el que tria, embala i transporta les joguines. És un patge una mica belluguet, però jo ja l'he agafat un moment perquè ens expliqui quatre coses. Molt bona tarda, Patge. Bon dia, perdó, bon dia.
Està un poquito despistadilla, despistadilla. RAC 1.
Aquest dijous a RAC 1, Barça o Sassuna, semifinal de la Supercopa d'Espanya. A l'Aràbia Saudita, oasi o desert. Des de les 7 de la tarda en Fot-li Pou i tota la tropa. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.